només us vull dir, escolteu, ningú és perfecte. És una passada! Us encantarà. Apa, adeu, amics!
Si la setmana passada visitàvem Hawkins a l'any 1984, aquesta setmana anem endavant en el temps, fins a l'actualitat. Més o menys, però sense estar clara en quina realitat ens mourem, ni el lloc. En teoria anirem a Twin Peaks, però el nostre pas per la Lògia Negra ens pot deixar tocats. Tampoc sabem si serem capaços d'alterar el passat i salvar a Laura Palmer, però sí que intentarem entendre millor la tercera temporada de Twin Peaks. Si continueu escoltant-nos, no us garantim que l'apagar el vostre reproductor no aparegui un doble vostre malvat o que sortiu per un endoll i us feu addictes a les escurabutxaques. Donem la benvinguda al Ningú no és perfecte d'aquesta setmana a la Marta Sanz i en Jacint Casademont.
Buenos, ¿qué tal?
Hello,
¿qué tal?
Hello,
hello, hello.
Bé, ho portem bé, parlem de Twin Peaks, però parlarem d'altres coses. Avui ens portes també, Jacint, projectes de...
Frustrats, sí? Del director, perquè el director sabem les pel·lícules que ha fet, però ha tingut molts projectes que no ha pogut portar a terme i que són surrealistes. Uh-huh.
I la Marta arriba directament de l'Acadèmia de Hollywood.
Bé, sí, sí, de la catifa vermella, i tant, i tant. Bé, tinc les nominacions als Oscars. I la veritat és que he mirat el Hollywood Reporter més d'una pàgina, a veure què deien, IMDb i aquestes fonts que tinc jo, que potser no són tan precises com les que fa servir en Jacint, ni tan prestigioses, eh? Saps aquestes porres que es fan amb el futbol? Doncs també es fa, no porres, sinó aquestes estadístiques, no?
Sí, sí.
Aquesta,
sí, sí,
actriu té tantes nominacions i ha guanyat tants Oscars. Aquesta de tal...
Que queda un mes encara.
Home, però porres sí que n'hi ha i movien bastants calés.
Dels Oscars, sí, 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 i tant. Home, les cases fa 90 anys aquest any.
Sí, sí, la 90 edició. Correcte. Bé, presentant i dirigint el Ningú no és perfecte, em teniu a mi mateix, a l'Ignasi Arbat. Avui toca, per cert, concurs de Panini Còmics. Preguntem ja... La pregunta de la mesa de febrer: quina és la nova data d'estrena de New Mutants? Teniu fins al 21 de febrer per enviar la resposta al nostre correu electrònic ningunoes@outlook.com. Maneres d'escoltar el Ningú no és perfecte a través de la nostra pàgina web ningunoesperfecte.cat, també a les xarxes socials facebook.com/ningunoesperfecte o al Twitter @ningunoes i els nostres canals habituals tant a iTunes com a iVoox. Ens heu de buscar com a Ningú no és perfecte. Però abans d'anar a Twin Peaks i parlar amb tot un expert, que és el Javier J. Valencia, que ara parlarem amb ell, perquè nosaltres no sabríem ni per on començar.
No, 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 no. Twin Peaks t'agrada, però a vegades dius, no sé què estic mirant.
Sí, necessites un xerpa, no?
I, sí.
I avui el Javier J. Valencia serà el nostre xerpa particular a l'univers de Twin Peaks. Abans de tot això, anem directe al cinema.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
Señor Perlman,
¿qué tal?
Bienvenido.
Muchísimas gracias por acoger. Es un placer tenerle aquí.
¿Y de tu confianza? ¿Puedo enseñarte esto?
Sería genial, gracias. ¿Y qué se hace por aquí?
Leer libros, transcribir música... Nadar en el río, salir por la noche.
Parece divertido. Bueno, nos vemos.
Això és Call Me By Your Name, nominada a l'Oscar a la millor pel·lícula. Es tracta d'un drama romàntic que originalment havia de dirigir James Ivory, però que no ho va poder fer perquè als seus 90 anys ningú li volia finançar la pel·lícula. Suposo que t'havien por d'algun susto.
Però a veure si estava bé...
Però 90 anys, un dia per l'altre... Clar, quan ja...
Clint Eastwood està fregant.
Sí, sí.
Bueno, ja, pel que sé, les asseguradores normalment t'obliguen a que tinguis un segon director que sigui l'encarregat en casa que passi alguna cosa de seguir la pel·lícula que va passar amb en Paul Thomas Anderson.
Exacte. I aquí ha passat exactament el mateix. Per aquest motiu, doncs, el James Ivory va recórrer a Luca Guadagnini perquè la dirigís. En aquest cas és Guadagnini que està acreditat com a únic director, tot i que sí que James Ivory ha signat el guió adaptat, que per cert ha estat nominat també a l'Oscar com a millor guió adaptat. Ambientada al 1983, narra la història d'Elio, un noi de 17 anys que ho estigueix amb els seus pares en un poble al nord d'Itàlia on té una xicota. Tot canvia quan arriba Oliver, interpretat per Armie Hammer, el nou ajudant del seu pare. Inicialment, les personalitats d'Elio i Oliver xocaran perquè Elio és molt introspectiu, mentre que Oliver és despreocupat i expressiu. A poc els dos nois es sentiran atrets mútuament. Quan succeeixi l'inevitable, no sabran com continuar a partir d'aquí. A més d'aquestes nominacions que ja hem dit, també hi ha una nominació com a millor actor per Timothée Chalamet i a la millor cançó, el tema Mystery of Love, interpretat per Shufkan Steven.
Disculpe.
Gracias. Es la primera vez que cojo en cercanías. ¿Y usted?
Todos los días, en los últimos 10 años.
¿Conocerá a todos los que van en este tren?
A los viajeros habituales, sobre todo.
¿Qué tal un experimento?
¿Un experimento?
Solo es una pregunta hipotética.
¿Cuál?
¿Qué clase de persona es usted? ¿Y si le pidiera que...
I aquesta és una de les pel·lis que ens interessen aquesta setmana, perquè aquest programa som molt amics, ens agrada molt Jaume Collet Serra, i arriba la seva última pel·lícula, que és El Passajero, que a més és la quarta col·laboració entre el català, el Jaume Collet Serra com a director, i Liam Neeson com a actor protagonista, després d'Una noche para sobrevivir, Non-stop, Sin escales i Sin identidad. El Passajero és un thriller sobre la frenètica missió d'un home de negocis feliçment casat que intenta evitar un desastre en un tren ple de passatgers. Sense voler-ho, aquest es veurà involucrat de tornada de la feina i de camí a casa en una conspiració criminal que no només amenaçarà la seva vida, sinó també la dels seus éssers estimats. A més de Neeson, hi trobem a Patrick Wilson, Vera Farmiga, ja habitual en el cinema de Collet Serra, i Sam Neill.
¿Qué sitio es este? ¿Quién nos ha traído aquí?
Eso no lo sabemos.
¿Y si me han enviado con eso por algún motivo?
Estás tan cerca de saber la verdad. ¿No quieres saber por qué ha pasado todo esto?
Pasamos 3 años detrás de los muros intentando escapar. Y ahora queremos volver a entrar. Me pido copiloto.
I arriba aquesta setmana també El Corredor del Laberinto, La cura mortal, tercera i última entrega d'aquesta distòpia basada en la saga de novel·les de James Dashner. A diferència d'altres sagues, la última novel·la no s'ha dividit en dues pel·lícules. Repeteixen Dylan O'Brien, Kaya Scodelario i Thomas Brody Sangster. També repeteix el director Westworld. En aquesta ocasió, Thomas ha de trobar per fi la cura per a la flamarada, la malaltia que ha infectat el planeta. A més, Thomas i els seus amics hauran de resoldre tots els interrogants que els persegueixen des de que van aparèixer en el clar del laberint. Per això hauran de tornar al punt de partida on va començar, però el camí no serà fàcil. La data d'estrena s'ha endarrerit molt més del previst, ja que Dylan O'Brien va patir un greu accident durant el rodatge. Sembla que va ser atropellat en el set i va patir diverses lesions en el rostre. L'actor va trigar mesos en recuperar-se. Durant tot aquest temps, el rodatge es va aturar amb la incertesa de si O'Brien voldria completar les seves escenes. El Corredor del Laberinto, La cura mortal, s'ha rodat a Vancouver, Canadà, i Cape Town, a Sud-àfrica.
Em sembla injust, perquè en Harrison Ford va tenir un aterratge d'emergència i no es va fer gaire res. I aquest pobre noi l'atropellen en el set de rodatge.
Ai, això, els accidents, no se sap mai com peta la cosa.
Sí.
M'agrada el teu comentari, Jacint. Sí. Fall is here, hear the yell, back to school, ring the bell, brand new shoes, walking blues, climb the fence, books and pens, I can tell that we are gonna be friends. Anem per la resta d'estrenes. C'est la vie, la nova pel·lícula d'Eric Toledano i Olivier Nakachet, realitzadors d'Intocable. Max és el propietari d'una empresa de catering especialitzada en l'organització de bodes. Amb el cap a la jubilació, ha d'afrontar una celebració elegantíssima, el resultat de la qual penja d'un fil i podria esdevenir en un caos. Els directors s'han inspirat en experiències pròpies quan per finançar els seus curtmetratges feien de cambrers en casaments. Cinamor és una producció russa nominada a l'Oscar a la categoria de millor pel·lícula de parla no anglesa sobre una parella que s'està separant sobre l'atenta mirada del seu fill de 12 anys. Amb dos hauran de tornar-se a unir quan aquest desaparegui. Tanquem amb tres produccions infantils i familiars. De Noruega arriba Trio. Tres joves han aconseguit una pista sobre la localització del llegendari santuari de Sant Olaf, cercat per molta gent durant segles. A Petzi, la mar salada, l'osset Petzi i els seus amics decideixen embarcar-se en una aventura que els portarà a conèixer món. Finalment, la revolta dels contes està inspirada en la col·lecció de poemes de Roald Dahl, en què recupera els personatges dels contes clàssics amb un esperit transgressor. I aquestes són les estrenes d'aquesta setmana.
Bastant fluixet.
Sí, prèvia, diguéssim. A...
Sí, ha de començar ja tot lo d'Òscar.
Bé, ja estan arribant moltes aquesta setmana. Fixa't que cada setmana n'arriba una o dues en tots Òscars. Aquesta setmana ja en tenim una. A més, per desintoxicar-nos de la cosa d'Òscar, tenim a Jaume Collet-Serra i Liam Neeson.
Sí. Que són pel·lícules que mai decepcionen.
No.
T'entretenen totes.
Sí, sí.
No dic que siguin obres mestres al cinema, però totes són producte comercial ben fet.
Uh-huh. És, a més, la parella Collet-Serra, sí, sí. Liam Neeson sempre funciona.
Sí, sí. Bueno, és que Liam Neeson funciona últimament amb tot.
Doncs vinga, anem a Twin Peaks. La temporada passada ja van fer alguns especials rememorant les anteriors temporades. Les...
Que especials? Van pujar una muntanya, sí, en nom de Twin Peaks.
Això també és veritat. Però bé, van fer dos especials. A més, van comentar els primers capítols de la sèrie i van fer una promesa. Van pujar fins al Santuari dels Àngels a peu perquè el Kyle MacLachlan ens va retuitejar ens va mencionar
Jo us vaig dir que havia vist el seu perfil i que era una persona molt propera i que deia que contestava als fans,
sí, sí. Doncs,
i no em vau creure del tot i vau fer aquesta repta, aquesta promesa.
Exacte. En tot cas, va dir: quan s'hagi acabat la sèrie, amb calma i l'haguem paït, hem de parlar de la tercera temporada de Twin Peaks, i no ho hem volgut fer sols, sinó que necessitàvem ajuda i hem decidit recórrer a la persona que més sap sobre Twin Peaks en aquest país i sobre David Lynch, que és el Javier J. Valencia, crític, articulista de cinema i televisió. Els seus articles de Twin Peaks, El pájaro burlón, són imprescindibles. I a més també ha escrit llibres sobre Twin Peaks, com Twin Peaks 625 línies en el futuro i David Lynch, El zar de lo bizarro. Aviat ens presentarà la propera primavera Universo Twin Peaks, una altra de les seves obres. Javier J. Valencia, què tal, com estàs?
Hola, què tal, com estàs?
Bien. T'he hecho una presentació larga, però és que... Què experto de Twin Peaks que tenemos?
Gracias, gracias. Es una obsesión que tengo desde hace muchos años.
Sí, pero además documentada, porque a veces se oyen comentarios en cierto punto despectivos de es que David Lynch pues que no sabe lo que hace o que se le ha ido la olla y tal, y dices, no, es que Twin Peaks... David Lynch sabe exactamente qué hace, lo que quiere y dónde quiere llegar, y leyendo tus artículos, pues... Como ves, que no deja ni una coma sin que tenga un sentido, al menos para él. Y aquí, a partir de aquí, pues cada cual se hace el suyo, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Yo creo que es una persona que tiene unas estrategias muy claras de lo que está haciendo. Lo que ocurre es que a veces, bueno, mezcla lo que es lo simbólico con lo que es críptico, y en ocasiones toca intentar descifrar lo que está diciendo o no, simplemente dejarlo correr y dejar que las sensaciones que produce te envuelvan.
Uh-huh. Una pregunta, Javier. ¿En Estados Unidos esta nueva temporada cómo ha sido recibida?
Pues lo que es en índices de audiencia por la mano no es excesivamente bien, pero El señor Bill Nevins de Showtime está muy contento porque lo que ellos querían eran suscripciones y en ese sentido ha funcionado excelentemente bien. Así que hay que encontrar siempre un equilibrio, porque medir la audiencia ahora de la televisión como se hacía hace 20 años ya no tiene sentido. A nivel de ratings, pues no es nada espectacular. Pero ahora tenían otros intereses las cabeceras de la cadena.
Bien, yo diría que uno de los capítulos que va a marcar un antes y un después en la historia de televisión, porque es así, porque nunca se ha visto nada igual, y casi diría que incluso en cine, en la carrera de David Lynch, es el famoso capítulo 8 de esta tercera temporada.
Sí.
¿Qué nos puedes decir?
Bueno, la verdad es que es toda una experiencia. Unas horas antes de que se emitiera, el director de fotografía, Peter Deming, ya tuiteó un comentario tipo el octavo es el que os va a volver del revés. Y sí, lo que tiene el octavo episodio es que aprovecha mucho material de derribo, de una versión preliminar del borrador del guión de Fuego Camina Conmigo, que ya incluía detalles muy parecidos a los que se ven en ese episodio sobre la procedencia de las criaturas tipo Bob, el Manco, etcétera.
Uh-huh. Aquí vemos la explosión de una bomba nuclear, que vendría a ser un poco el origen.
Más que el origen, yo lo interpreto personalmente,
sí,
como que la bomba, la locura del hombre, lo que hace es abrir un portal. Eso no significa que antes haya habido otras criaturas que hayan viajado de otra manera, pero esta puerta concreta se abre a partir de la bomba atómica. Y sí, podríamos decir que a nivel mitológico de lo que a nosotros nos interesa es el principio de la historia.
Aclaro, porque no lo he dicho antes, que vamos a comentar la serie, por lo tanto, que vamos a destripar un poco, que vamos a soltar spoilers, que la gente lo sepa.
Pero Twin Peaks, aunque hagas spoilers...
Sí, da igual.
La serie anti-spoiler, vamos.
Totalmente, si vas a echar un spoiler y nadie se va a enterar de nada. No es como Juego de Tronos, o sea, quien busque no. Juego de Tronos, que esto no es Twin Peaks, al menos en esta tercera temporada, ¿no? Porque sí que ha habido una diferencia muy grande en configuración de la serie lo que ha sido esta tercera temporada, lo que era antes Twin Peaks, ¿no?
Sí. No, es que esta última temporada yo ya... Es que esto que se suele hacer a nivel crítico de integrar, compararlo con algo previo, es que no realmente no sé dónde agarrarme. Quizá, yo que sé, alguna adaptación de una novela tipo Berlín Alexanderplatz de Fassbinder, pero claro, es que tenía la base de un libro. Eran 14 capítulos, una película de 14 episodios, porque se basaba en una novela de esa sección. Pero en cambio Twin Peaks ha sido una cosa totalmente libre y sin ningún código basado en un reglamento.
Claro, cuando empezó esta nueva temporada de Twin Peaks, claramente sorprendió a la gente, no solamente por la narrativa y tal, sino porque tú querías ver o esperabas el regreso del agente Cooper, o como mucho un agente Cooper malvado durante unos cuantos episodios, y te encuentras que, vamos, que el agente Cooper, tal como lo conocemos, no sale hasta el capítulo 17, el penúltimo, y te pasas 16 con el agente Cooper como un tal Daggy que muy listo no se le ve.
No. La verdad es que esto me ha parecido el mayor reto de Lynch y Frost, lo de no os vamos a dar al agente Cooper, vamos a crear un nuevo personaje que será y no será Cooper, y vamos a hacer que cuando se vaya, porque todos sabíamos que tarde o temprano iba a desaparecer, a ver si logramos que lo echéis tanto de menos que no querráis que vuelva Cooper. Y no tanto, pero casi, ¿eh? Se han acercado a la meta.
¿Pero tú crees que lo hizo como provocación o cuál era su objetivo?
No, yo creo que se quedaron Lynch y Frost con ganas hace muchos años de desarrollar una comedia llamada One Saliva Bubble, de la que estuvieron a punto dos veces de rodarla, y que tenía una historia hasta cierto punto parecida, que también iba del intercambio de cuerpos de los habitantes de una pequeña localidad norteamericana. Era una comedia muy loca y muy absurda, y creo que aprovecharon ideas y las reciclaron en Twin Peaks, porque ellos deseaban contar también esta comedia. Se quedaron con las ganas y dijeron, pues mira, vamos a explicarlo aquí.
Y ya que nos dan mucho dinero y bastante tiempo, aprovechamos y lo metemos. No, no,
exactamente.
Uno de los misterios de la temporada, yo diría, es el personaje de Audrey, personaje uh-huh. capital en la principio de la serie, las dos primeras temporadas. Aquí prácticamente está desaparecida y cuando uh-huh. aparece, digamos que te quedas completamente descolocado. O sea, no entiendes qué hace con un pseudo enano, ¿no?
Sí, un señor que cada vez que parece es más alto, aunque sí. tenga cuerpo de enano, es una sí. cosa muy extraña.
Con un hijo que parece ser o se intuye que es el hijo del Cooper malo.
Sí.
Un baile que nos dejó trastocados.
Totalmente.
No sé, cuéntanos cosas.
Bueno, esto es lo que Lynch llama accidentes felices, porque originalmente en el guión de Red Toon, la primera escena que Audrey tenía que rodar, Sherilyn Fenn se negó y dijo que ella no quería salir en Twin Peaks haciendo eso, que se supone, no lo sé a ciencia cierta, que era la escena en la que Richard Horne va a robar a su abuela. En teoría del guión iba a robar a su madre. Total, que Lynch dijo, de acuerdo, vamos a hacer algo un poco diferente para ti. Y diseñaron como esta especie de miniserie aparte, donde ella habla con Charlie, con este señor que viste igual que John Wheeler, que era el novio de Audrey Horne en la serie original, interpretado por Billy Zane, como si tuviera algún significado oculto. Y van soltando una serie de frases que parecen como anticipar el desdoblamiento temporal que va a haber en Twin Peaks, sin querer elaborar esto mucho más, porque no lo haya visto. Y bueno, acaba siendo una especie de mini trama con la que puedes estar jugando semanas y semanas, porque ni siquiera yo estoy convencido de que esté ubicada temporalmente en la cronología de la serie que estamos viendo. Es raro, ¿eh?
O sea, sí que es raro, sí. O sea, podría ser que no estuviera ni en la cronología del último episodio, digamos que es...
Exacto. Yo creo que la que está en la cronología del último episodio es la Audrey de la habitación blanca, que se despierta mirándose en el espejo después uh-huh. del baile. Esa sería la conexión entre Audrey y el episodio final.
O sea, que podría ser que en esta temporada de Twin Peaks se hayan alternado, sin que el espectador se haya dado aparentemente cuenta, diferentes uh-huh. universos con los mismos personajes.
Sí. Exacto. Mira, antes de que se estrenase la serie, apareció este libro de Mark Frost, la historia secreta de Twin Peaks, donde ya jugaba un poquito con esto. Es una especie de historia del pueblo, de colección de archivos, cartas, memorándums que ha recopilado un personaje y que describen los contactos de Twin Peaks con la historia paranormal de Estados Unidos, por decirlo así. Y ya vas viendo que el pasado del pueblo, que tú has visto en la serie de televisión, en ese libro no es el mismo. Son pequeños detalles para los muy fans, ¿eh? Tipo, Ben Horne le compró la herrería a Catherine, pero yo vi la serie y eso nunca ocurrió. O Audrey se encadenó en el banco como protesta por los planes de su padre, por el desarrollo de Ghostwood, pero eso no era así, no se encadenaba por ese motivo. Es como que hay una especie de eje donde el tiempo avanza y vuelve hacia atrás y van ocurriendo, bueno, pequeños universos paralelos, aunque hay como una realidad que siempre avanza hacia adelante. No sé si me ha entendido.
Sí.
Una pregunta. Lynch, por eso, creo que es bastante escueto en sus respuestas hacia la serie, bueno, sobre su obra en general, ¿no? No acaba de centrarse y dar explicaciones. ¿Él confirma alguna vez las teorías que vierten los fans?
No, pero en una entrevista, creo que para Pitchfork, se le escapó que a veces con las cosas tipo bomba atómica se abren portales. Y ahí lo pillé. Dije, mira, esto me da subrayo porque lo sabía. No. Pero no te da ni una. Porque él mismo decía hace años que él mismo ve su propia obra al cabo de 5 años y no le parece lo mismo que cuando lo escribió. Y que prefiere dejar que las cosas fluyan, porque a lo mejor si él piensa ahora mismo que, yo qué sé, que Audrey está loca, a lo mejor ahora él se pone de acuerdo conmigo y me dice, no, está en otra realidad.
Y la serie, esta tercera temporada, ¿la ha hecho porque tenía ganas de acabar de rematar la historia o simplemente por la propuesta que le han hecho multimillonaria?
Bueno, multimillonaria, bueno. Ya a esas alturas, Lynch moverse por dinero, no creo. Realmente, a lo largo de todos estos años, siempre iba diciendo que para él Twin Peaks seguía viva en su mente, que era un lugar que visitaba con su meditando y demás. Y en cuanto creo que ha tenido la opción, pues ha decidido volver. De hecho, fue Mark Frost el que se acercó a Showtime y vio ahí una oportunidad. Pero bueno, Mark Frost se puso en contacto con Lynch y vamos, está encantado. No le puso ninguna pega.
Ahora, Mark Frost, me parece que ha publicado otro libro en Estados Unidos, The Final Dossier. No sé si has tenido oportunidad de leerlo o aún no.
Por supuesto.
¿Y aquí aclara algunas de las cosas de esta tercera temporada o
sí,
no?
Sí, sí, aclara algunas cosas. De hecho, esto de Audrey lo especifica mucho más. Y también, por decirlo de alguna manera, tira por tierra algunas teorías, algunas de las mías del pájaro burlón. Pero de todos modos, como Mark Frost es muy aficionado al donde dije, pues tampoco me lo tomo muy, muy en serio.
A mí me sorprendió mucho el que es el final de la serie. O sea, te encontrabas con un capítulo 17 que iba a toda máquina a intentar, no diré cerrar todas las líneas argumentales, pero sí que iba a explicar cosas, ¿no? Y te encuentras con un capítulo 18 que es absolutamente todo contrario. Es decir, escenas muy largas, sin apenas diálogos, una manera un poco extraña, ¿no?, de terminar una serie.
Sí, en cierto modo es el equivalente al final de la serie original. Vuelve a ser Cooper perdido en las costuras de la realidad, por donde quiera que esté ahora, y fracasando de nuevo en su misión y dejando, ahora sí, las puertas abiertas que deja es que son insondables, porque realmente no sabemos dónde está Cooper. Podemos estar especulando horas y horas, podríamos 5 programas seguidos, pero nadie lo sabe a ciencia cierta.
Tú dirías, pero en ese momento, esa escena final con Laura Palmer, ¿allí ella recuerda quién fue?
Yo creo que de algún modo sí. Está conectando con lo que podría ser su vida anterior o en otro plano, tanto como podría ser que conecta... Por eso veía lo de Audrey y la habitación blanca, porque me parece semejante. Es como que se está sincronizando con Carrie, con Laura en ese momento.
Sí, sí, porque además sí que en la casa en ese momento se apagan las luces y se ve como un fogonazo blanco, ¿no?
Exacto. Sí. A mí lo que me da la sensación es que Cooper ha ido a parar a él cree que está en la realidad que ha reescrito. De hecho, es lo que yo pensaba mientras veía el capítulo. Y al final es como que no, que se ha ido a otro plano diferente, donde los jugadores pues interpretan otros roles. Por eso si se hace una cuarta temporada puede ser totalmente nueva y diferente.
Eso, ¿habrá cuarta temporada, tú crees?
Pues no lo sé. Yo me tiré años creyendo que ya no volvería nunca a Twin Peaks, que era como una reunión de los Talking Heads, era algo así que jamás iba a pasar. Y me llevé la sorpresa de que volvió. Así que ahora yo no descarto nada.
¿Y valoración que haces sobre la temporada?
Bueno, a mí me ha parecido lo mejor que he visto en los últimos 40 años. Y tengo 40 años.
¿40? O sea que...
Toda la vida.
Sí, y por encima de las temporadas originales.
Bueno, ha sido quizá más regular. Claro, a mí los altibajos de la Twin Peaks original me gustan. O sea, a mí no me molestan tanto las tramas que el mundo considera tan débiles, pero es cierto que el tiempo no las ha tratado demasiado bien. Todos estos capítulos de la Viuda Negra y el Pequeño Huérfano y todo, no sé si os acordáis. En cambio, este de Rupturne es como más sólido. Al estar planteado como una película larga, no tiene... Bueno, desde mi punto de vista, claro, no hay nada que falle ahí. Es todo bastante sólido.
Sí, es verdad que es curioso como aquí el David Lynch ha construido tal cual como lo dices, una película de 18 horas, porque tampoco funciona como serie, porque hay personajes que durante muchos capítulos no salen y luego vuelven a salir.
Michael Cera, ¿qué pasa con él? Que aparece y desaparece y ya está.
Tiene una cerita muy divertida.
Con el look de Michael Cera, ¿podríamos decir que su padre biológico no es quien parece? ¿O?
Casi seguro de que es Dick Tremaine, su padre, ¿no?
Sí, ¿no?
Le pega mucho más.
Sí, tal como lo vemos físicamente, totalmente. Bueno, sobre el capítulo 17, que antes hemos comentado un poco, que o sea, Dave Lynch se ha mantenido durante toda la temporada bastante alejado de Twin Peaks.
Sí.
De hecho, son fogonazos, ¿no?, lo que vemos de Twin Peaks, para centrar ese capítulo 17 prácticamente en su totalidad. Y la utilización de la música, los recursos, como que vuelves a sentir esa nostalgia que te ha estado privando hasta el momento, ¿no?
Sí.
Y con momentos que de Fuego Camina Conmigo remonta el que es la muerte de Sarah Palmer y da ese... bueno, no sé si la salva o no la salva, eso que comentábamos antes, ¿no? Realmente... ¿Se cambia el pasado o no?
Bueno, el pasado... Esto está en el libro de Mark Frost, os lo dejo ahí para cuando lo leáis.
Vale.
Y claro, a ver, es que aquí ya entra todo en la categoría también de lo que es un poco simbólico. O sea, salva la vida de Laura Palmer, y en ese sentido Cooper es muy bien intencionado y siempre va a intentarlo, pero claro, no la salva del problema... de lo traumática que era su vida. O sea, en realidad no está arreglando el problema. Y yo creo que eso es lo que genera este salto hacia otro lugar donde los problemas de Laura Palmer parece que siguen vivos. Por cómo vive Carrie Page en Odessa, porque, vamos, la vemos 15 minutos y vaya desastre.
Sí, con un cadáver en el sofá.
Sí, sí, sí. Y ahí entra ya una... teoría con la que a veces me pongo a pensar, que es que el plan de estas criaturas tipo el gigante, que es ir moviendo a Cooper de espacios, no es tanto que él salve a Laura, como él puede pensar, sino es sincronizar todas las temporalidades, y él lo que está haciendo es sincronizar el grito de Laura con el grito que vemos en el segundo capítulo, con el grito en el bosque. Y él es una especie de relojero cósmico al servicio de lo que sean, de estos seres.
No, realmente es maravilloso una serie que te haga pensar tanto, ¿no? Y...
Vaya.
Sí, estamos acostumbrados a veces a la televisión convencional con otro tipo de series y...
Que también está muy bien.
Sí, que también está bien, pero se echa a faltar un poco de variedad. Hay productos valientes como Twin Peaks, ¿no?
Es que
sí,
Twin Peaks tiene más capas que una lasaña. O sea, puedes disfrutar por disfrutar, puedes buscar teorías, puedes fijarte en el arte.
Sí,
todo.
Exacto. Puedes también no desarrollar ninguna teoría y dedicarte a contemplarla como si fueras a un museo y también te va a encantar. Si pones la materia gris a trabajar, es un estímulo enorme.
Hay uno de los momentos también de la temporada que nos ha dejado bastante descolocados, que es el sueño de Gordon Cole con Mónica Bellucci, que dices...
Sí.
Y no es erótico, ¿no?
¿Eso no fue David Lynch que dijo, tiene que salir Mónica Bellucci como sea, aunque sea en sueños?
Bueno, sé que él quería trabajar con ella y ella con él. Necesariamente que hiciera de Mónica Bellucci tampoco, pero seguro que a ella le ha encantado, porque la escena, bueno, ella parece muy contenta.
Sí, sí, los comentarios que dijo que era la mejor experiencia que había tenido en años, que dices, no sé.
A lo mejor las películas que había hecho antes.
Sí, sí. Uno de los aciertos, creo, es la forma también como las series ha sabido reutilizar personajes, actores ya muertos, que era imposible, y se inventaron unas locuras. Ya no hablo del actor que hacía del enano, que no estaba como para salir.
No.
Pero
no estaba en sus cabales.
No, pero yo qué sé, tenemos el personaje de Jeffries, que interpretaba David Bowie en Fuego camina conmigo, que se inventa esa tetera, y hasta la voz parece de David Bowie, ¿no?
Sí. Yo la primera vez que lo vi creí que lo habían sacado del archivo de Fuego camina conmigo, me impresionó mucho. Nathan Fitchell este, que lo calca bastante bien.
Sí, sí. Al igual que el coronel Briggs, ¿es coronel o es...?
Sí, mayor. Sí,
mayor Briggs, eso. Pues que también lo reintroduce de una manera muy... bueno.
Sí, sí. No, vamos, aquí estar muerto no significa que... O sea, sigues trabajando. No, no existe el paro en Twin Peaks.
Bueno, y el sheriff, que es un... ¡Ni una voz!
Sí.
Ya, este ha sido una pena, ¿eh? Este sí. Me ha dolido que no esté...
Sí, de hecho es el actor, ¿no? Que no quería, sí, que se había retirado. Y...
Sí, sí, porque primero dijo que sí. Hubo la renegociación esta de Lynch con Showtime y a partir de ahí parece que se lo repensó. Y al principio leí algún rumor que apuntaba dinero y ahora parece que no, que era un tema de salud. Y bueno, y como están todo el rato hablando de que, sí, uy, nuestros saludos a Harry, que Harry se mejore y tal, a ver si no estaban enviando un mensaje al propio Michael Onkin.
Y sobre el personaje de Diane, a mí me sorprendió mucho que se tratara. Me encanta Laura Dern y el giro, además, que hay con el personaje más adelante, ¿no? Me sorprendió la relación entre los dos. Ya, ¿no? Yo no me esperaba una historia de amor, y además teniendo en cuenta que en principio no se había insinuado nunca que entre Cooper y Diane hubiera una relación que no fuera solamente profesional, ¿no? Él tenía sus líos, Twin Peaks, pues, le gustaba Audrey, bueno, luego tenía... ahora no me acuerdo...
la Annie Blackburn.
Annie, exacto. Sí, 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 ¿no? Que la secuestra a Wendon Early y todo eso. No sé, háblanos un poco de Diane.
Bueno, el personaje de Diane lo han respetado bastante a cómo hablaban de ella en un viejo libro de estos libros franquicia que se hacían sobre la vida del agente Cooper, que se llamaba La autobiografía del agente Cooper, Mi vida, mis cinta, de Scott Frost, que era el hermano de Mark Frost. Y ahí ya hablaban de que se habían citado en una ocasión y, bueno, no había funcionado del todo bien la cosa y tenían como una relación muy agradable. Y luego en la serie incluso hace referencia que Diane, que se besaron solo una vez. Y dices, ostras, esto encaja bastante bien con el libro. Pero cómo ha usado Lynch al personaje de Diane, yo creo que tiene más que ver con su propia obra y sobre todo con Terciopelo Azul. O sea, digamos que ahí es como un pasado atmosférico, no canónico, donde intenta que asocies a Cooper y a Diane con Jeffrey Beaumont y Sandy, los personajes que interpretaban en Blue Velvet, para que más o menos te agarres a esa imagen y entiendas perfectamente que su relación encaja sin preguntarte el por qué.
No, es que son las parejas míticas para mí. Entonces,
sí. Sí, de hecho...
Y además, tiene un detallito sobre... Si, me he preguntado en algún momento si originalmente escribirían el personaje de Diane para Annie, que ha desaparecido en la serie. También es un personaje que aparece en el libro, en el último libro de Frost. Y por algunos detalles que se dan sobre ella, que dices, no sé si aquí hubo cambio cuando estaban escribiendo o son solo imaginaciones mías.
A ver, con Lynch.
Sí, si le gusta reciclar, pues mira.
Sí, de hecho, coge muchas ideas de su cine, Carretera Perdida, yo creo que coge muchas cosas, ¿no? E incluso podríamos decir de Mulholland Drive, con estas dobles identidades, ¿no? La misma Diane, ¿no? Que es una actriz, sí, y luego pasa a ser otra, ¿no?
Exacto.
O sea, que vive mucho de los recursos o esos planos de conduciendo de noche por carreteras solitarias.
Totalmente. Pero con Peter Deming, además, director de foto.
Sí. Sí,
pero es que es el único director que lo sabe hacer. Porque te quedas en la pantalla mirando como un tonto y sabes que son 2 minutos que no pasa absolutamente nada, pero tú, clavado.
Sí, sí. Pero claro, también los recursos que utiliza, como la fotografía comentabas, la música y todo eso es... Bueno, es David Lynch, que es hipnótico en sí, ¿no?
Claro, es que tiene un punto, parece el conglomerado de toda su obra, Twin Peaks de la tercera temporada. No solamente es una secuela de Twin Peaks, una secuela también a veces imaginaria, porque tampoco encaja del todo con la serie original, sino con toda la obra de Lynch. Y se hace referencias a sí mismo, esto que te digo de Cooper y Diane pasan a ser Jeffrey y Sandy, no sé, está como el Lynch universo ahí presente, más allá de que haya una cronología Twin Peaks.
Uh-huh. Sí, sí, claro, es que nos descoloca con sus referencias que muchas veces, o sea, tienes que buscarlas en sitios que no caes, ¿no?
O buscar a J. Valencia,
claro,
y que te explique,
trabajo.
Porque yo te digo, yo acababa de mirar el capítulo y esperaba tu crónica para saber qué pensar.
Gracias.
O sea, me gusta la serie, me encanta la serie, pero a veces me quedo... A ver, aquí no he pillado la mitad, creo.
Sí, es un electroshock ver Twin Peaks.
Uno de los grandes descubrimientos de la temporada, ¿no crees que ha sido el personaje de Dougie Jones, que prácticamente podría tener una sitcom?
Ojalá.
Ostras, sí, claro. Y un increíble Kyle MacLachlan.
Sí.
A estas alturas, ¿quién lo iba a decir, no? Y ahora que estaba ya tan... encasillado, haciendo de abogado galán o cosas así, y dices, mira, yo sabía que tenía talento este hombre, pero caray, me ha encantado el papelón.
Sí, porque es que, bueno, que sepamos, interpreta a tres personajes diferentes, pero claro, como el tema de las dimensiones, vete a saber si interpreta alguno más y no nos hemos dado cuenta, ¿no?
Bueno, sí, 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 según se mire, interpreta...
Sí.
Bueno, incluso a más, podríamos decir. Pero...
Sí, porque en el último capítulo, o sea, aunque sea el agente Cooper, que recuerda que es Cooper, no Richard, ¿no? Como se llega a insinuar en un momento, pero no actúa exactamente como el agente Cooper. O sea, no es el agente del FBI con una sonrisa en los labios. Se mete en una cafetería, organiza un lío,
sí.
Se carga unas armas, o sea... No actúa exactamente como Cooper, aunque él recuerde que es Cooper, ¿no?
Eso, bueno, en El pájaro burlón, invito a la gente a que se pase por la página, echar un vistazo, ahí lo elaboro mucho más, pero a mí me parece que primero Cooper y su doppelganger son una unidad en ese mundo, por lo que ahora Cooper es un Cooper completo, bueno y malo al mismo tiempo, como todo el mundo. Y también el entorno en el que se está moviendo es un mundo poco favorable al Cooper simpático. Es decir, está más cercano a la realidad este mundo en el que este Richard busca a Carrie.
Y uno de los, creo que homenajes importantes de la serie es a Lady Locke, ¿no? Que murió la actriz. Uno de los problemas que nos hemos encontrado, desgracias, no sé si es que va a existir cuarta temporada o no, pero que hay muchos actores que han ido muriendo en los últimos años, ¿no? Y
sí.
Es ella que era un... Bueno, Miguel Ferrer también fue una desgracia porque también era un actor...
Y Harry Dean Stanton.
Sí, también. Pero bueno, Miguel Ferrer era un joven, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Que tenía...
Sí,
además...
63.
Sí,
creo.
Sí. O sea, que una... Y además la relación en esta temporada... hemos descubierto, yo también creo, el David Lynch actor, ¿no? Que como Gordon Cole, yo creo que aquí se ha dado un protagonismo que no había tenido antes.
Sí, igual es el segundo que más sale, de toda la serie.
Sí, pero me ha encantado también, ¿no?
Sí, sí, está genial. Y la dinámica con Albert es muy divertida.
Sí, 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 sí. Incluso con Tammy, ¿no? Esta nueva gente de...
Una pregunta. ¿Cómo hacen los castings para escoger estas mujeres? O sea, yo flipo. O sea, los dos, tres primeros capítulos es que es mujer desnuda cada dos por tres. Que muy bien, pero no sé.
Bueno, imagino que presenta la obra, el guión... el tema de los desnudos, pues imagino que las actrices valorarán si vale la pena hacerlo en función a lo que van a representar. Y a partir de ahí los castings, pues bueno, suele fijarse mucho en fotografías, en lo que le inspira tal o cual imagen. Con Naomi Watts hay toda una historia de cómo la descubrió en ese sentido. Y bueno, y Christabel es distinto porque es una cantante a la que él producía desde hace ya años.
Muy bien, Javier, no sé, podríamos seguir horas hablando de Twin Peaks, pero lo dejamos aquí, si acaso otro día continuamos hablando, que por cierto, ya lo hemos dicho antes, vas a sacar un libro en primavera, ¿no?, otra vez sobre...
Sí, en principio ojalá esté para finales de abril, pero no puedo prometerlo, porque me está llevando mucho tiempo. Se llamará Universo Twin Peaks, porque ahora ya llamarlo solo Twin Peaks ya no tiene sentido. Y bueno, recopilará un poco estos textos que hice para El Pájaro Burlón, y el libro 625 líneas en el futuro también estará en este volumen revisado y actualizado, y muchas otras cosas, claro.
Bueno, y sabremos más teorías sobre esta tercera temporada, espero.
Muchísimas más. No parar, será.
Pues lo leeremos con mucha afición cuando salga, Javier.
Genial.
Pues nada, un saludo y muy amable por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego, Diego.
I nosaltres, Jacint, tenim projectes frustrats?
Buah, en tenim moltíssims.
Doncs va, vinga. Espera.
Ah, tinc música.
Ara sí.
Home, aquesta música no podia faltar. Porto projectes aquells que David Lynch es va quedar amb les ganes de fer, perquè tenia bastant avançats, que tenia projectes encara lluís, com per exemple Ronnie Rocket, que era la pel·lícula que volia fer just després de Cabeza Borradora, i tractava sobre l'estrella, una estrella de rock enana i detectiu que viatja en el temps saltant a la pata coixa. Aquesta pel·lícula hi volia produir Mel Brooks, però al final es van decidir per a Hombre Elefante. Hagués molat més,
bueno,
aquesta.
Bueno, el que dèiem, reciclar idees per Twin Peaks. Una mica d'això sí que hi ha posat
sí,
allà.
Sí. Després tenim la Metamorfosi a Kafka, que va ser un dels projectes que volia tirar endavant, i creia tant en el projecte que va gastar molts calés intentant fer l'home cucaratge gegant. Al final no ho va poder tirar endavant. També deia que volia que hi hagués un punt cínic i socarrón que diu que té l'obra de Kafka, que ningú havia vist a part d'ell, em sembla. Una pel·lícula que em sobta molt...
Com, i tant. És una... Bueno, és una... denúncia.
És una denúncia, però humor negre no li veig.
Home,
és descarnada, sí, més aviat.
És quan es... Pobre la Panarola, l'home Panarola que cau del llit, panxa amunt i no se sap posar, és... Bé, sí, no?
Sí, li pots buscar, eh?
Sí,
jo
home,
mai
clar,
l'he vist, però...
Clar que fa angúnia, no? Perquè de fet és això, és angoniós. Sí, sí. Però algo tu t'estàs imaginant i clar, és humorístic en, en aquesta manera barroera, no? De l'escena. Bé, no sé, en David Lynch i jo tindríem
sí,
molt de què parlar.
Després, la que volia dir, la primera adaptació a les novel·les d'Aníbal Lecter. Va ser ell, l'any 1982, just abans que Lucas li oferís el Retorno del Jedi, que recordem que tampoc la va tirar endavant,
no.
Que li van oferir.
Tu t'imagines?
Bueno, va acceptar d'una.
Sí, tots sabem com va acabar.
I que diu que al final no li va agradar la història de Red Dragon, que és la primera novel·la de la saga, perquè deia que era la trobava asquerosa, tan violenta i degenerada com era. Això ho diu David Lynch. Val. Després també tenia projectades dues seqüeles a Dune, que serien Dune Messiah i Children of Dune, que va tenir el guió script, però que al final, com que no va tenir prou èxit la pel·lícula, no va tirar endavant. Després, la pel·lícula que va ser el germen de que es creés Twin Peaks, que era Goodies, que era el biòpic sobre Marilyn Monroe, que era els seus últims dies de vida, que d'aquí connecta la figura Laura Palmer, bla, bla, bla...
I més físicament, no? Rosa...
Sí. Tot ve d'aquí, que va ser el primer cop que es va trobar amb Mark Frost i van començar a lligar projectes. Tinc One Saliva Bubble, que és el que ha comentat en Javier J. Valencia, que és una comèdia protagonitzada per Steve Martin ambientada a Kansas i on un ordenador gegant i central s'espatllava i això feia que les ànimes de les persones s'intercanviessin. I, per exemple, teníem 5 grangers que es creien acròbates xinesos, entre d'altres lindeses. I'll test my luck for every inch of knowledge. Una sitcom protagonitzada per Lady Lenyo.
Oh.
A la seva joventut.
Oh, oh, oh. Això no es pot fer.
Es veu que els directius de la cadena li van dir no.
O sigui, ja tenim el Young Sheldon, podem fer Young Lady Locke.
Jo estaria molt a favor. Després, un altre projecte amb Frost que és bastant raro, que és The Lemurians, que és una sèrie de televisió post-apocalíptica en què ressorgeix un continent submergit.
Uh-huh.
No en dona més detalls. I després, per acabar, Dream of Bobin, en què tres éssers humans són posseïts per l'esperit d'unes vaques. I segons David Lynch, era una espècie de versió existencialista dels germans Marx.
Mare meva.
Jo tot això pagaria per llegir-ho.
Per llegir-ho o per veure-ho?
I tant, però em conformo fins i tot llegint-ho, perquè devia ser espectacular.
En fi, segurament ja sabem que l'imaginari de David Lynch i cap qualsevol cosa.
A més, sé que l'últim projecte que manejava just abans de fer la nova Twin Peaks era una pel·lícula amb un mono de protagonista absolut. Sí.
Bé, encara he tingut sort que li hagin deixat fer la tercera Twin Peaks, sí. Perquè tampoc va estar molt clar en alguns moments del projecte. En fi, Marta, ens parles una mica de les nominacions? Doncs vinga, endavant. T'he posat una mica la banda sonora de La forma de l'agua, de Guillermo del Toro, l'Alexandre Desplan, que també està nominat, i una de les grans favorites, juntament amb Dunkerque.
Sí, que va obrir Sitges, no?
Correcte, va inaugurar Sitges, sí.
I quina va ser la teva crítica?
Positiva.
Positiva.
Sí, per mi la millor pel·lícula de Guillermo del Toro, tot i... no sé, una pel·lícula allò de 10 extraordinàries, sí que em sembla una pel·lícula molt notable.
Home, seria
i...
brutal pel festival que La forma de l'agua guanyés l'Òscar. Com...
sí, de fet, jo crec que s'ho mereixeria, tant per la trajectòria de Guillermo del Toro i per la pel·lícula. Que una pel·lícula de gènere fantàstic guanyi l'Òscar semblaria ja...
clar.
Molt bé, no? Em semblaria una cosa ja normalitzar una mica també el gènere.
Doncs l'haig de rescatar perquè
la peli està molt bé.
Jo no l'he vista.
S'estrena d'aquí un parell de setmanes, vull dir que d'aquí
doncs,
res arriba.
La mirarem, anirem a veure. Jo us volia parlar, no sé si voleu que parlem, més que de les nominacions, suposo que en els mitjans ja ho heu sentit, ho heu llegit, les nominacions als Oscars han estat aquesta setmana. Algunes sorpreses, com ara m'ha agradat veure, per exemple, guió adaptat de Disaster Artist, està nominat. Bé, és una aposta, no sé, atrevida, suposo que han vingut d'altres promocions.
Atrevida,
que és
estar com a millor pel·lícula.
Com a millor pel·lícula, sí senyor.
És igual que també el guió de Logan,
I
no? Que també ha portat.
Sí, ja ho he vist, guió de Logan. 90 anys d'acadèmia ja es podrien haver atrevit una mica més, però bé.
Sí, si tu vas a mirar les nominacions, és el mateix de sempre. És
suposo
a dir, comunitat afroamericana
sí.
I anar fent, no?
Tot l'atreviment ha vingut per nominar com a millor direcció una dona, la cinquena en 90 anys que està nominada. Estem parlant de la directora, és que avui porto molts de papers, ja ho veieu. La Greta Gerwig.
Sí, que de fet...
Lady Bird.
Sí, sí, sí. És el seu debut, crec, no? Com a...
no, segona pel·lícula.
O és la segona, sí, segona és veritat. Película. Té una d'anterior, sí. Sí, sí.
Una... en té una d'anterior que l'he buscat. De fet, recerca Nights and Weekends. Que aquí no sé com es va...
no t'ho busco, jo aquesta l'he vista.
Va... sí? L'has vista?
Sí.
Doncs ara m'ho busques. Només us volia parlar d'algunes, no sé, curiositats. He vist aquestes estadístiques. Està molt bé saber, per exemple, que Meryl Streep, no? Que tenim la sensació que guanya un Òscar per any. Doncs estem equivocats.
No, guanyar no, però nominar cada any
nominar, sí.
Però és que hi ha aquesta sensació de Meryl Streep sempre allà, no? Sempre està en la programació, en la graella...
A veure, és que d'Òscars, de fet, en té pocs comparat amb el nombre de nominacions
que té. És la menys eficient. O sigui, aquesta dona ja està bé, Acadèmia. Té 18 nominacions als Òscars. 18! En té 3 d'Òscars,
no,
eh?
No és que n'estigui, és que per mi són justes, perquè cada interpretació que fa
però,
està extraordinària.
Ja, però tindrien que fer un Òscar especial només per ella.
Exacte.
Que jugui una altra lliga.
Perquè, de veritat, és que és una passada. Té però 23 nominacions.
Premi a la millor guanya Meryl Streep. Bravo.
Però això és com l'Òscar d'animació que es van inventar per donar-li Disney cada any.
Bueno.
Per cert, animació. He vist algo aquí de Viaje Fazo.
Bebé Jefazo.
Home. Bebé Jefazo, nominada.
I Ferdinand.
I Ferdinand?
O sigui...
Home, però això ha sigut el lobby català que han obligat a ficar Ferdinand.
Molt catalana, Ferdinand, ja et dic jo que no.
No, però va en contra de la tauromàquia.
Sí, això sí. Això sí. Però...
Hi ha un llibre, hi ha un àlbum il·lustrat, però, de Ferdinando.
Per mi, molt poc contundent, la denúncia contra... Però bé, sí.
És que quan ho he vist he pensat, no pot ser, deixa'm-ho tornar a mirar. Bebé Jefazo, nominada. En fi, espero que...
No, Bebé Jefazo
és bona.
És, que no guanyi.
És una bogeria, és a dir, és David Lynch en animació, Bebé Jefazo. No, us ho dic en sèrio. Si no l'heu vist, mireu-la.
No, si jo l'he vist, ja m'hi va
agradar. Ah, val, doncs és una paranoia lynchiana en certs moments.
Bueno. Bé, on estàvem?
Però hi ha hagut millors. Per exemple, el Capital Calçotets és millor que tot això. I no hi és.
Ui, si quasi no tinc minuts.
Ah, és que no t'estem deixant parlar, va.
No, és dir, bé, no sé, només us dic curiositats. Per exemple, aquesta, 23 nominacions als Globus d'Or de Meryl Streep, 9 Globus d'Or guanyats. Té unes estadístiques? És que és el Messi de les nominacions i dels premis. Ara, com a eficient, us diré que no és la media... És a dir, com a eficient, com a productiu, com a equilibrat, com a... Mira, tantes nominacions, tants de premis
Christopher
guanyats...
Christopher Waltz, que els ha guanyat totes les nominacions que ha rebut.
Per exemple, com que en aquesta nominació no hi és, però us diré sí, algú que sí que hi és, Daniel Day-Lewis...
Bueno, sí.
També hi és cada vegada que
tres
fa una pel·lícula.
Perdona. Tres nominacions als Oscars, tres Oscars guanyats.
Però Daniel Day-Lewis fa una pel·lícula cada 10 anys.
Sí, però escolta, li fan nominació cada vegada.
Sí, això sí. Sí. Cada vegada que fa pel·lícula ha estat nominat.
Sis nominacions als Globus d'Or, dos Globus d'Or guanyats. Home, les proporcions no estan malament.
Però Meryl Streep no fa pel·lícules cada 10 anys, en fa dos o tres a l'any.
Perquè Daniel Day-Lewis té una gent que li tria els papers.
No, només Daniel Day-Lewis és un tio especial. Ja sí, dic que aquell qui es retira, que ja no torna a fer... I li guanyarà l'Òscar perquè es retira.
Bé, no, ja està, són apreciacions. Lewis, Frances McDormand té un Òscar... I,
només té un?
Sí, tia. Un Òscar.
I no és per Fargo?
Té un Òscar per, ara us ho dic, sí, per Fargo.
Mm-hmm.
Si ens sembla que tenia algun més...
I té 4 nominacions als Òscars, dos Globus d'Or guanyats, que un és l'últim per el seu paper a actriu principal a Tres Valles en les Afueres, i bé, són aquestes curiositats, eh? Qui més? Bueno, aquest noi, la Margot Robbie, que està a primera nominació. És...
Per la pel·lícula de Tonya, Jo
de
Tonya.
Tonya. Que Jo Tonya també està nominada, la Alison Jenny, la C.J. Grec.
Però no està nominada. Sí, és veritat, com a
actriu
secundària.
Sí. M'ha agradat molt veure-la allà,
sí.
Per exemple. Una curiositat que he vist, o que he notat, és que en actriu i secundària i actriu principal hi han 3 pel·lícules que coincideixen. És a dir, The Shape of Water, La forma de l'aigua, tant està, tenen una nominació per actriu principal com per actriu secundària, Jo i Tonya, actriu secundària, actriu principal, i Lady Bird, igual, actriu secundària, actriu principal. 3 pel·lícules que coincideixen. Són aquestes estadístiques que he estat fent, aquestes anotacions, aquestes coincidències. La Saoirse Ronan, aquesta noia, aquesta actriu que va fer Brooklyn, a mi em va agradar aquesta pel·lícula, una pel·lícula petita, ara està nominada amb un paper principal.
Té una llarga carrera, tot i la seva edat, no? Que va venir, feia Expiación,
ja va fer Expiación.
I Hannah,
una actriu, doncs, com la nostra fetitxe, no? Sí, la teva actriu, la nostra actriu fetitxa de la meva secció de xafarderies.
Quina d'elles?
Que es retira.
És que, clar, per Hilton, Lindsay Lohan, no, molt nominades no les veig, eh?
Lindsay Lohan és una actriu pues, que també porta una carrera llarga. No diem de premis, però d'altres coses.
Sí.
Molt bé. Timothy Chalamet, que abans l'has esmentat. 22 anys. El van veure a Interestelar, per exemple. Feia un paper allà. Primera nominació als Oscars i una nominació als Globus d'Or per Call Me By Your Name, que és la pel·lícula que s'estrena aquesta setmana amb aquests aires romàntics. Daniel Day-Lewis, ja us he parlat d'ell, està nominat per Phantom Thread amb un guió de Paul Thomas Anderson, que he vist una foto de Paul Thomas Anderson i tal i com estava, m'ha recordat molt en Callahan, en aquella foto. Però bé...
Paul Thomas Anderson et recorda en Callahan, no en Callahan amb Paul Thomas Anderson. Anem bé, anem bé, anem bé.
A més, li agraden molt les pel·lis dels 70 i 80, sempre.
Sí, sí, sí.
Tenen, jo crec que s'haurien de conèixer. Bueno. Daniel Day-Lewis té Oscar per Lincoln, There Will Be Blood i Mi Pie Izquierdo. Daniel Kaluuya, que el veurem a Pantera Negra.
Sí, és el de Get Out, de Javier Salir.
El de
que
Get
dius,
Out, sí.
Nominació, no l'hi veig.
Nominació,
sí,
a més,
però
actor
no...
principal.
Sí, bé. Però...
Ho fa bé.
Sí, però com 50.000.
El Globus d'Or no l'ha guanyat.
Ara, està bé que una pel·lícula de gènere com Déjame Salir... Tot i que,
sí, no?
A més, no només està... No està aquí per ser una pel·li de gènere. Està
què,
aquí.
Què vols dir? Perquè està aquí.
Està aquí perquè fa quedar... Perquè fa quedar els blancs com a tontos
fatal.
I dolents.
Val? Hi ha gent que no ho ha entès, eh?
Ah, no ho entès.
Hi ha gent que diu que és racista.
Ah,
perdó.
Molt bé.
T'ho juro?
De
vaig començar a llegir crítiques després de veure la pel·li.
Racista de negres cap a blancs?
Sí, però és...
De negres cap a blancs.
Home, Donald Trump potser
no,
la troba racista.
No, de blancs cap a negres.
Per Donald Trump potser ho troba una pel·lícula preciosa, no?
Ell l'entendria que sí, que és preciosa.
Clar, una pel·lícula bonica de veure.
Bé, doncs no esperarem les crítiques d'en Donald Trump perquè no ens interessen per res.
Home, que parlarem... no, això veies tu.
L'any passat va ser protagonista de la cerimònia dels Oscars, no és per res, però...
Aquest any serà en Harvey Weinstein, no?
Apostes, se'l mencionarà?
I tant!
No sé si,
i tant
sí, home, en algun moment sí, però no sé si s'atreviran a fer brometa d'una cosa tan seriosa, no?
Jo he dit esmentar.
Bueno, però els Oscars, si esmenta algú, és per fer brometa. O sigui, no
que, per
és...
cert, torna a presentar en Jimmy Kimmel.
Sí, perquè ho va fer bé.
Ho va fer molt bé. Sí. Doncs parlem d'en Gary Oldman. M'ha sorprès, no té cap Oscar. Gary Oldman.
El Topo no va aconseguir.
Té dues nominacions, un Globus d'Or.
Doncs ja seria hora, eh?
Més ja seria hora, sí. Per favor. Quin paperàs, com a Churchill, a l'Instante más oscuro...
Sí, a més fa una interpretació completa.
La traducció del títol pot ser sospitosament... bé... dubtosa. De Darkest Hour és el títol original. No, és que l'Instante más oscuro es pot confondre amb l'hora massa oscura i no té res a veure una cosa amb l'altra. Està nominat per aquesta pel·lícula en un paper principal i per El Topo va estar nominat als Oscars però no el va guanyar. En fi, a veure si aquesta... No sé, a veure, la cosa està renyida, no ho sé, sempre està renyida, no? Denzel Washington, un altre cop. És que
ho
també, sembla, no?
Això també dius...
Quantes nominacions creieu que li han fet ja pels Oscars?
8?
10?
7. És que sembla molt, eh?
Quasi, Jacint.
7. Molt bé, Jacint, t'has acostat. I quants
Oscars?
En té
dos.
2. Quantes nominacions als Globus d'Or?
Més 12.
O menys, 6.
Ah.
3 Globus d'Or guanyats. No està malament.
No.
7-2, 6-3. No està malament. I per què té els Oscars? Doncs per Training Day, Glory i... Ja està.
I per cert, i no diràs que hi ha una... Bueno, no està nominada a millor pel·lícula, però hi ha una de Netflix nominada. Per primera vegada...
Quina?
Als Oscars hi ha una pel·lícula que és de Netflix. Crec que és un dels actors està nominat... Espera't, ara la busco. Ara estic quedant enfadat perquè no la trobo. Aquí tinc la llista molt llarga. Però hi ha una pel·lícula de Netflix que està nominada...
Tu la busques i jo mentrestant acabo la meva secció, eh? Aquesta és la meva secció. Te'n recordes?
No serà aquella d'Oscar o com es digui.
Parlem de la Mary J. Blige, actriu cantant, lletrista, creadora de bandes sonores i de cançons originals com Criades i senyores, per exemple, o Precious, aquella preciosa...
Aquella pel·lícula que va marcar...
Que va marcar un abans i un després.
Les meves fantasies sexuals. Des de llavors... Tinc un
va ser un any difícil. Va
sí,
ser un
any... Sí, sí, sí.
Un any difícil, però jo he parlat amb gent que li agrada molt aquesta pel·lícula. I bé... Doncs,
ja no hi parles, he vist.
O si has deixat de parlar, espero, no?
No. I ben fet que fas.
No, l'únic que els he preguntat... Anem
per feina.
Què els hi agrada d'aquesta pel·lícula, per favor?
Res.
Els crèdits finals.
Però bé, no, 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 perdoneu-me. La tornaré a mirar algun dia,
no
a
cal.
Veure si li trobo.
Jo la tinc de posavassos.
Això, jo ho he vist, eh? He vist les marques d'això. Té 2 nominacions als Oscars i 3 nominacions als Globus d'Or. Està nominada per Mudbound, també una pel·lícula...
És aquesta, la de Netflix, Mudbound.
Mudbound.
Sí.
Una pel·lícula d'entorn...
De racisme i...
Sí, això, també, sí. De racisme.
Sí, una mica els temes recurrents. Està a Netflix, vull dir, aquesta la podeu veure ja. Fa mandra. Sí. 2 hores i quart, eh?
Però és que té nominació per la millor banda sonora... Bueno, sí, per la millor banda sonora...
Sí, una escrita. De les actrius està nominada a actriu
és
secundària.
És cantautora, eh? La Mary J. Blige.
I si ja surten pel·lícules de Netflix, cap d'Adam Sandler, que n'ha estrenat 3 en un any i és... Jo no entenc què està fent
no Hollywood. Sé, què passa aquí?
Mira, els Oscars tenen en compte Netflix, en canvi els Razzies no tenen en compte les pel·lícules de Netflix.
Què és això?
És un menyspreu total.
Els Razzies, la mòmia, eh? D'en Tom Cruise, eh?
I 50 sombres més oscures.
I Pirates del Caribe.
I Transformers.
Però de Pirates... No,
a mi m'ha sorprès, sobretot, no Mother d'Aronofsky, que dius...
Bueno, pues la trolejada que la fan cada any de...
Sí.
T'ha passat el tor...
Sí, sí.
I anem acabant amb la Leslie Manville...
Jo reconec que sempre acabo veient més pel·lícules de les que estan nominades al Razzie que als Oscars.
Sí, sí, això...
Per Phantom Thread és la seva primera nominació i Laurie Metcalf, que és la mare d'en Sheldon.
A Big Bang Theory.
Sheldon és a Big Bang Theory, però que té una llarga trajectòria. Té una nominació als Oscars, aquesta, com a actriu secundària a Lady Bird.
I que la tornarà a veure a Roseanne, també,
a partir del març.
I la tornarem a
veure a Roseanne com a Jackie, la germana de Roseanne. Mm. Jo tinc moltes ganes.
Sí, sí.
I té molts de premis per Roseanne. Mm. Premis Emmys, eh?
Sí, sí.
I Octavia Spencer, que té un Oscar, ja, de...
Està Shape
està,
of Water, també.
Està Shape of Water com a actriu secundària. I ella té un Òscar per Criades i senyores, també com a actriu secundària.
Molt bé.
I William Dafoe, eh? William Dafoe no té Òscar.
Aquest ha estat de Florida Project, mira. Doncs...
Va, té... M'he llegit el guió, escolta. És com una crítica, no? Aquesta paradoxa, no? Del parc d'atraccions de Disney amb la... Bueno, no ho sé.
Fa bona pinta la pel·lícula, si pot ser...
Home, ve amb molt premiada, no? O com a mínim ve amb molt de...
Sí,
molt
valorada per la crítica.
I Woody Harrelson, per favor. No té cap Òscar. No guanya res des de Cheers.
Ha fet papers bons fa 2 dies, aquest home.
No guanya res des de Cheers. Què hem de fer?
Home, és que...
Home, el paper
a mi em costa,
de 3 anuncis en les afueres li va bastant a la mida, eh? Vull dir que...
Sí,
ja li va, ja
però
li va
True Detective també recorda una mica, sí. No? El paper que feia.
Perquè només fa aquest paper últimament.
Però pobre, no sé...
No sé.
Aquí qui s'ho ha currat a la pel·li és el Sam Rockwell, que està
Rockwell ara
tremendament odiós
parlar,
i que fa, a més, com un doble paper, fins a cert punt, no?
Sam Rockwell encara té... Mira, Woody Harrelson té nominacions, 3 nominacions als Oscars, 4 nominacions als Globus d'Or, un premi Emmy i 8 nominacions Emmy. I en Sam Rockwell, una nominació als Oscars i ha guanyat el Globus d'Or per al seu paper a 3 balles a les...
Afueres. Molt bé.
Me fa senyals amb el dit? Estàs fent autostop?
No,
o...
li dic que ara li toca en Jacint, que porta algunes notícies
encara?
Calentes.
Però si en Jacint ja ha sortit abans.
Pues torna a sortir.
No para de parlar avui.
Torna, és com la Jane Cooper. Ara era el Good Jacint, ara és el...
Hello!
Bad Jacint. T'han sortit les granyes de cop, eh? I un rostit a la cara.
Va, començo.
Va, dispara.
Començo parlant de Disney, que ha tingut una idea molt original, que no se'ls havia ocorregut fins ara, que és adaptar els seus clàssics animats en persones.
No em diguis.
Sí.
I qui serà?
Merlín i l'Encantador.
Això després del Rei León, no?
Ah, sí, sí, sí.
Ara, ara que Merlí s'ha quedat sense feina...
Ah,
mira que m'agafi aquí el Merlí.
Doncs de Hollywood Reporter...
L'Encantador de Mujeres, no? Deu ser... No? Va per aquí la cosa?
No, ojalà. Ojalà Disney fent l'Encantador de Mujeres. The Hollywood Reporter diu que el director serà ni més ni menys que l'espanyol Juan Carlos Fresnadillo.
Sí, no, el director m'agrada, però...
Un director que sempre té un projecte que mai fa, o sigui que... Felicitats. Viuda Negra, Scarlett Johansson, sabem que farà la pel·lícula Viuda Negra, i diuen que seria l'actriu més ben pagada a la història amb 25 milions de dòlars.
Què me dius? Home, és una pel·lícula que tenim moltes ganes.
L'actriu millor pagada que no deu arribar ni a la sola de les sabates a l'actor més ben pagat, no?
No, que és exacte. Robert Downey Jr. que cobra el doble.
Pues clar, m'estranya que Disney vulgui gastar tanta pasta.
I on està aquesta pel·lícula en què, de Disney en què la protagonista és lesbiana?
Frozen.
Endavant, continua.
Un rumor assegura que Spider-Man de Tom Holland sí que apareixerà a Venom.
Val, però no com a Spider-Man, no diuen, sinó com a Peter Parker.
Bueno, però...
Bueno, això confirma que aquestes pel·lícules de Sony formaran part també de l'univers Marvel,
això ho sap,
no?
Això ho sap Marvel.
No ho sé.
Jo crec que han fet... No, si vols passar pel set... L'han rodat com d'amagat, com a Bowfinger...
Càmera oculta, sí. I li han fotut en el metratge, no?
Perquè m'estranya molt que ho deixi, Marvel.
Sí, no sé.
Després, la gran notícia que portem no sé quants anys esperant, Creed 2, ja tenim el dolent, que serà un tal boxejador romà anomenat Florian Big Nasty, i que serà el fill d'Ivan Drago.
Serà romanès, en tot cas, no romà.
Ah, clar, és que ho he llegit a la traducció directament.
Com molt bé, els calamars. Així tenim a García Albiol, que no anirà a veure-la.
No, no crec.
Molt bé.
Després Tarantino, que vola Al Pacino per la seva pel·lícula. Molt bé.
Això d'agafar actors acabats ja...
Sí,
i tornar-los a ressuscitar.
Li desgrava.
Sí, sí, sí.
Bueno, per ser la nova pel·lícula de Robert De Niro, Joe Pesci,
sí.
De Martin Scorsese,
sí.
Que s'estrenaria també a Netflix.
Ah, sí.
Em vaig quedar...
Sí.
En sèrio?
Joe Pesci no va morir?
No.
No? Es viu encara?
Apareix a la pel·li, com a mínim. Ah. No, perquè té que fer la nova d'Arma Letal.
Ja, ja, jo Joe Pesci... Però bé...
The Irishman i surt en el cartell.
Sí, sí, doncs...
Hòstia, ara que ho dius sí que em sona a algo.
Joe Pesci...
Però jo he vist el cartell avui.
Joe Pesci...
Potser es recrea.
No, no, està... Sembla que es viu.
Ah, però és qui està mort.
A vegades són actors que no saps, eh?
Després, Star Wars, l'episodi 9... Confirmem que John Williams tornarà i farà, no de dolent, sinó que farà la banda sonora.
Mm.
Quina sorpresa.
Oh, oh, oh.
Recordem que el senyor té 86 anys.
Sí, sí, sí. Que... No, escolta. I el Paper, surt, i bé, eh?
Fantàstic, molt content. I fins aquí les notícies calentes, tampoc em portava gaire perquè porto tantes coses.
Que... Doncs va, vinga, acabem i farem el concurs, farem el sorteig. Doncs vinga, música i som-hi.
El sorteig. Uns números.
Quin dia s'estrena Black Panther, Pantera Negra, als Estats Units? Doncs
el Black Friday.
No, o sigui, és un Friday, però no és Black. És el... 16 de febrer. Val? Que també s'estrena aquí aquest mateix dia. Exacte. Dóna-li un clic, tenim 11 números i a veure quin surt.
Jo sempre em lio la màquina aquesta. L'he clicat. Quin número...
I no saps, no veus el número?
On està?
Què has fet, Jacint?
Crear un número?
Sí, no, espera, tornem-hi. Posa-li de l'1 fins a l'11 i que te'l generi. Espera't, si això són...
Ah! Per què ha fet crear-me el sorteo i és el número 5?
El 5, doncs el 5 és per al Francesc Anton de Salrà. Doncs felicitat, Francesc. I res, tres novetats que podreu veure a Panini. Per exemple, teniu el Peter Parker i l'espectacular Spider-Man 136, que és el que ha tornat a aquesta sèrie amb el Chip Zdarsky, que és un guionista boníssim, que torna aquell Spider-Man dels còmics dels anys 80, l'ha captat i els trobem aquí en tres números, del 4 al 6, que publiquen el mes de febrer. Lo que en Key torna, Cielo y Tierra, però...
Sí?
torna amb... perquè la història va acabar, no? En aquest cas, torna amb mini-històries autoconclusives del món de Locke & Key que aprofundeixen una mica més en els personatges i els habitants que ha tingut la casa al llarg de la seva història. Joe Hill i Gabriel Rodríguez, una vegada més. I tanquem amb Jo Soy Groot, un 100% Marvel Hangover, 5 números que recopilen aquesta sèrie, sobre el Groot petit. Veurem aquí el
Baby Groot.
El Baby Groot de les Guardianes de la Galàxia, el tindrem aquí. Doncs res, nosaltres ens acomiadem i tornem la setmana vinent. Tu, Jacint, també. Marta, tu també la setmana vinent aquí.
La setmana que ve,
Ens veiem, ens escoltem.
Que tenim una tertúlia llarga de totes les pel·lícules d'aquestes ja oscaritzables que hem vist i les comentarem. I jo mateix també, l'Ignasi Rabat, m'acomiado i us deixem amb banda sonora de Twin Peaks Desire amb el tema Saturday.
Maybe someone is stealing.